Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Arroba el divan Còpulo. El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio.
Buenos días. Recuerda que te quiero mucho. Que una Colombia más humana.
Però l'és o no l'és?
Construye desde debajo de las cobijas.
Desperta!
Quiero expropiarte esas almohadas. No dejes que las...
Nostre convidat dubta. No, dubta. És una broma, eh? És un vídeo despertador amb la veu que imita realment aquest home que dona un gir a Colòmbia.
Cuando tú exportas 65 mil millones de dólares, como en el año 2003, entre carbón, petróleo y productos ilegales, entonces tú aumentas la capacidad de importación en esa misma magnitud y aumentas la capacidad de endeudamiento del Estado. Esa importación por la política económica que se siguió, tratados de libre comercio, etcétera, es...
Nosaltres avui hem pensat aquí al divan. No coneixem Gustavo Petro, no sabem què ha passat a Colòmbia, però qui sí que ho sap és en Xavier Vendrell, el nostre Xavier Vendrell. De manera que podríem fer com aquí un esquerra-dreta, o sigui, podríem fer d'una banda divan a Xavier Vendrell i una mica també divan a Gustavo Petro vist per Xavier Vendrell. No sé si s'ha entès això. Benvingut al divan, Xavier Vendrell.
Moltíssimes gràcies.
Era la veu aquesta primera que sentíem del despertador? No és, però vol dir que ja fan broma a Colòmbia amb el president que tot just acaben de triar ara mateix.
Home, Gustavo Petro, Colòmbia, a banda de que és el president electe, però ja fa molts anys que és un personatge que ha estat imitat
moltíssim.
Per moltíssims personatges. Més, jo crec que és una veu relativament fàcil d'imitar, hi ha bastanta gent que s'hi ha atrevit, i alguns amics, he de confessar que la primera vegada que ho vaig sentir vaig tenir dubtes de si era ell o no era ell. Quan vaig veure que agafava un to molt de broma, vaig veure que no podia ser ell. Però,
quan diu recuerda que te quiero mucho.
Bueno, és que això ve de que un dels elements que ha tingut molt d'èxit en la campanya, amb ell se'l veu com un personatge molt dur, molt, molt tancat, i una de les coses que ha tingut molt d'èxit és una campanya que s'ha fet amb la idea aquesta del te quiero mucho, i ell l'ha utilitzat en campanya, ell anava fent-se fotos fent el signe del cor amb les mans, i enviant missatges i s'ha retroalimentat tota una campanya on ell deia, doncs, Colòmbia te quiero mucho, dient-li a la gent te quiero mucho, ha tingut molta conya. Llavors, clar, juguen amb això els humoristes.
Avui Xavier Vendrell, que de moment comença a parlar-nos de Gustavo Petro. Una cartica que ella guarda donde te escribí, que te sueñe, que te quiero. Ja sé que aquesta no és cançó que ens hagi triat en Vendrell, eh? Aquesta no, eh? Però dona idea en el que és el país...
Sí, home, a veure...
Oi, quin sí més arrossegat.
No, perquè és que el país és molt divers. Clar, pensem que tenim un país que té Andes, que té Pacífic, que té Carib, que té Amazones, que té Orinoco... És un país molt divers, amb cultures molt diverses. És a dir, hi hauria una part important del país que no se sentiria identificada amb aquesta música.
Per què no? Per què no?
Perquè la gent que viu als Andes no balla aquesta música, balla una música molt diferent, balla música andina, no? I aquesta és una música, doncs, que sí que s'hi sent identificats al Carib. I, per tant, aquesta és una cançó que es diu La bicicleta, i que la canten, doncs, la Shakira, que és una barranquillera de Barranquilla, sí, capital del departament atlàntic, i la canta acompanyada d'un senyor que es diu Carlos Vives.
Sí.
Carlos Vives és de Santa Marta, que és un altre dels departaments del Carib colombià, que és un departament que es diu Magdalena. Aleshores, això és una música molt, molt d'això, del Carib, molt, molt de platja, molt d'estiu, molt de... Que vosaltres seria d'estiu, clar.
El Carib com a tot arreu.
És tot l'any, però el Carib és tot l'any d'estiu.
Estiu,
és cançons d'estiu. Sí, no, però és que la temperatura a tot el nord de Colòmbia és tot l'any 30 graus. En canvi, te'n vas a Nariño, o te'n vas a la part alta de Nariño, que és Andes, o te'n vas a determinades zones del país, i és tot l'any fred, perquè estem Bogotà està a 2.600 metres d'alçada, i per tant no hi ha mai estiu, el que nosaltres entenem per estiu a Bogotà.
música andina colombiana. A veure, ja hem parlat dels departaments, 32 departaments descentralitzats i el districte capital de Bogotà, que és on hi ha el govern nacional. Estem en una república, però és una república com ens imaginaríem nosaltres França, posem per cas? Com podríem comparar concepte república de Colòmbia amb una república europea?
Bé, comparar un país llatinoamericà amb un país europeu és complicat, perquè sobretot perquè hi ha unes condicions, jo amb ells els hi dic, no? Perquè ells moltes vegades s'enlluernen amb les ciutats europees. I els dic, a Europa tenim les ciutats que tenim perquè els europeus durant 500 anys vam saquejar la resta del món. I amb els diners que vam robar de tot el món, vam construir un continent que s'ha pogut permetre tenir un estat del benestar i s'ha pogut permetre tenir unes infraestructures i unes ciutats amb un nivell de desenvolupament determinat, que això no és imaginable avui per avui, doncs, en la major part del món i concretament doncs, Amèrica Llatina, és molt difícil d'imaginar-se llavors.
Però també d'haver-hi una part després de desenvolupament dels propis països d'Europa, diríem, malgrat que pugui arrencar del saqueig, no?, després sí, també hi deu haver-hi hagut un mèrit propi,
sí,
no?
Home, sí, sí. No estic dient que els europeus ho haguem fet tot malament, però sí que crec que s'ha de fer justícia i admetre que nosaltres, els europeus, anem pel món ensenyant com es fan les coses, perquè primer, diguem-ne, no partíem tots de la mateixa posició, no?
És cert.
Partíem d'una posició d'avantatge que ens ha permès desenvolupar coses que en altres llocs no s'han fet. I jo crec que ara la manera de tornar-los doncs a tot el que els vam prendre en algun moment de la història, jo crec que és estalviant els errors.
És a dir, els
europeus, per arribar on som, hem fet processos on hem comès errors en el desenvolupament de les ciutats, en el desenvolupament doncs, de les infraestructures, hem comès errors i hem anat aprenent d'aquests errors. Jo sempre els dic, cometin errors nous, però els errors que nosaltres ja hem comès no cal que els tornin a cometre. Nosaltres deixi'ns que els hi expliquem com hem fet o com hem arribat a determinades conclusions en la gestió, doncs és igual, dels residus, de les aigües, de l'energia, del que es vulgui.
Més de 50 milions d'habitants, eh? I és, em sembla, el segon país amb més persones que parlen castellà després de Mèxic. Però quin nivell econòmic té el país?
Bé, jo sempre dono una dada que és molt representativa per entendre-la des de casa nostra. El producte interior brut de Colòmbia amb 50 i tants milions d'habitants és el mateix que Catalunya amb 7 milions i mig d'habitants.
Això vol dir que hi ha molta pobresa?
Molta pobresa, efectivament. I el trist és que hi ha molta pobresa en un país molt ric. És a dir, és el país amb major riquesa natural d'Amèrica Llatina. Tenim una biodiversitat brutal, tenim milions d'hectàrees fèrtils que no es conreen, tenim aigua per tot arreu, tenim carbó, tenim petroli, tenim materials preciosos, minerals preciosos, vull dir, tenim fonts energètiques de hidroelèctrica, tenim solar, tenim eòlica, i tot això està per desenvolupar. Està per desenvolupar doncs, perquè hi ha hagut una mentalitat feudal per part d'una sèrie de terratinents que han controlat durant 240 anys, durant tota la història, però especialment aquests 240 anys que hi han hagut eleccions i que, per tant, hi hauria hagut d'haver la possibilitat d'un canvi, que no s'ha produït un canvi, perquè tots aquests senyors no els hi ha convingut, i és el canvi, perquè no els hi ha convingut que es desenvolupés, i per tant no s'ha desenvolupat l'agricultura, no s'ha desenvolupat la indústria, no s'ha desenvolupat el turisme, està tot per desenvolupar, i això és el que confiem fer els propers anys, començar a fer durant els propers 4 anys perquè es pugui fer durant els propers 20.
Xavier Vendrell ha parlat de, és el que esperem, d'aquest plural que l'hem vist, però abans d'anar en el plural penso, i no s'ha pogut fer per corrupció? La corrupció és gairebé consubstancial al país. Veia això quan preparàvem el divan d'avui i pensava, no, i ara, és clar, aquest home haurà de comandar uns militars que, vés a saber, si poden el maten.
Sí, efectivament. Hi ha hagut un nivell de corrupció molt gran. A veure, això em donaria peu a parlar de moltíssimes coses, però intento anar concretant coses. En primer lloc, jo, amb el poc o molt que m'he mogut pel món, he arribat a una conclusió que no sé si és certa, però que és la idea que tinc, que és a tots els països del món hi ha major o menor corrupció, però on s'evidencia, o sigui, als països més pobres la corrupció està instal·lada en les institucions, en el funcionariat.
Arriba més avall.
Arriba més avall. Arriba, o sigui, tu un policia et para, i si tu li dones el teu carnet de conduir amb un bitllet de 50.000 pesos, que són 12 euros, no et posa la multa. I si no, doncs et fa la guitza fins que aconsegueix posar-te la multa o fins que acabes pagant.
O per treure't el carnet de conduir, pagues, sí. No la tarifa.
Per qualsevol tràmit.
Per, exacte,
per qualsevol tràmit,
la matrícula a la
universitat.
Si vols
que el tràmit funcioni i que s'agilitzi, doncs la manera és això, subornant el funcionari de torn.
O sigui, en els països més pobres, la corrupció arriba als més pobres.
Correcte. Correcte. Llavors, bueno, això és un hàndicap. Això és un hàndicap contra el que s'ha de lluitar. Però jo crec que, clar, tu com un policia que cobra un sou molt miserable fas que deixi d'acceptar una propina, per dir-ho amablement.
Una mordida, no?
Una coima, no?
Una coima, en
diuen. Coima, sí. Com ho fas, això, no? Doncs pujant-li el sou. Però per pujar-li el sou has de generar més riquesa. I com generes més riquesa? O sigui, per nosaltres, al final, el cap del carrer és incrementar la productivitat. Hem de posar el país a produir. Hem de sembrar milions d'hectàrees de terres fèrtils que avui no estan sembrades, les hem de sembrar, hem de posar-les a produir, hem de, en primer lloc, garantir la sobirania alimentària i, en segon lloc, exportar aliments, perquè Colòmbia té capacitat d'exportar aliments a tot el món.
Parlava dels militars. El mm-hmm. poden matar, a Petro?
Bé, la realitat és que en els últims 5 anys ens han matat més de 1.200
dirigents. 1.200
dirigents? 1.200
dirigents. En 5 anys?
Sí. Fa 4 anys a ell, a la ciutat de Cúcuta, li van disparar anant a dintre el vehicle. Per sort, el vehicle era blindat i no la bala no va travessar el vidre, però el van disparar. Ell, tots els actes que ha fet, els ha fet amb armilla antibales i amb 4 persones al seu voltant amb escuts antibales. La situació és de risc, sí. Jo crec que el risc alt l'hem passat, el risc més alt l'hem passat, perquè era més risc quan no era president. En el moment que és president és més complicat, té més mitjans de seguretat. Per tant, esperem que no, esperem que no. I jo crec que, a més, en la mesura que ell va fent passes de conciliació, ha fet diversos gestos de conciliació, el més important és reunir-se amb el president Uribe, que és el seu etern enemic, i és amb qui han estat barallats durant dècades, i enfrontant els projectes polítics de l'un i de l'altre. Ell s'hi ha assegut, ha fet un gest que no s'havien vist anteriorment. Jo crec que la gent va veient que pot ser el polític de la conciliació de Colòmbia, pot ser el polític que realment porti la pau. Pensem que és un país de 60 anys d'enfrontament bèl·lic. Per tant, jo crec que a poc, cada vegada hi haurà menys gent que el vulgui matar. Sabem que va haver gent que va pagar perquè el matessin en aquesta campanya, que era gent simplement que eren terratinents, que tenien por que els expropiessin les finques. Quan vegin que no expropiarem les finques, sinó que el que farem és forçar que es posin a produir, però no expropiar-les, esperem que tot això faci que hi hagi menys gent que el vulgui matar i, per tant, que reduïm la possibilitat. Però sí, clar, són uns termes que per la nostra cultura és molt bèstia dir-ho així, però és la realitat que vivim allà.
Clar, nosaltres no ens podem imaginar això que en dieu prenyar les urnes.
Sí.
Que jo per la primera vegada que ho vaig sentir no ho vaig ni entendre. Què vol dir prenyar les urnes?
Doncs vol dir que una urna, després que es tanqui la votació, en el moment que es transporta cap al centre perquè es fa un primer recompte, però llavors es porten a l'escrutinio, que en diuen, als centres d'escrutinio, doncs pel camí posen paperetes del seu candidat i, per tant, les inflen i bueno, diuen prenyar la urna.
Pot ser tot fals. I com es fa per vigilar això? Com ho heu fet?
Bé, doncs hem estructurat una gran xarxa de dones i homes a tot el país.
Sí.
I això, jo vaig tenir una petita participació a les eleccions de fa 4 anys, on ella es va presentar de candidat, ens van guanyar per 2 milions de vots en aquella ocasió, el que fins ara ha estat president Duque. Això va ser el juny del 2018, i el juliol vam estar junts a Marsella, ja estava a Marsella, em va demanar quin és, vam estar parlant, i jo vaig dir, té molt de mèrit el que has fet amb una guerrilla, però per guanyar necessites un exèrcit. I hem d'estructurar una gran xarxa de gent, i això ho havia vist a Equador, on també es van tombar, perdó, Equador, El Salvador, on també es van tombar una situació de 20 anys d'una majoria esclatant de la dreta, i es va aconseguir tombar fent una gran xarxa de voluntariat. I això és el que hem anat a fer. Fins ara, per controlar la votació, els partits tradicionals no havien passat mai de 20.000 apoderats, que en diem aquí, allà en diuen testigos electorales, cap partit havia aconseguit tenir-ne més de 20.000. Nosaltres a la segona volta vam arribar als 86.000 voluntaris i voluntàries que van estar controlant les urnes. Hi havia 103.000 urnes i vam controlar més de 90.000. Per tant, més del 90% de les urnes del país estaven sota control de la nostra gent, i això va evitar, no dic que hi hagués gens de frau, perquè segur que poc o molt n'hi va haver, però en qualsevol cas amb un nivell no suficient com perquè ens poguessin tombar les eleccions.
Fa més de 10 anys que us coneixeu ja. Com va anar, sí, Xavier Vendrell?
Gustavo Petro jo el conec un mes de novembre del 2011,
sí?
Un dissabte a la tarda, que un soci que tenia jo allà un projecte, que hem desenvolupat, que es diu Torre Barcelona, que és una residència d'estudiants. Un dels meus socis era cosí de la dona d'ell, i parlant tal, va veure doncs, tan implicat i tan motivat per les qüestions polítiques, m'ha dit: tienes que conocer a Gustavo. El Petro acabava de ser escollit alcalde, a l'octubre l'havien escollit alcalde, però fins l'1 de gener del 2012 no prenia possessió. Per tant, era alcalde electe, però no possessionat.
De Bogotà. Seria
com estar ara de president. És president electe, però encara no ha pres possessió. I vam anar-lo a veure a casa seva, teòricament anàvem a fer un cafè, no? 10 minuts a fer un cafè i tal, i vam anar xerrant, i potser sonarà estrany, però ens vam agradar. Jo crec que va haver-hi un feeling, un amor a primera vista, políticament parlant. Va haver-hi una connexió. Ell jo crec que, bueno, vam connectar amb la manera de pensar, amb com doncs, es podia fer per canviar el país, per canviar en aquell moment ell, la seva preocupació a la seva ciutat, Bogotà, tota una pila de mancances i deficiències. I res, vam anar xerrant, i se'ns van fer a les 9 de la nit, fins que jo vaig dir: home, alcalde, crec que la família deu voler sopar, no? Potser que ho deixem aquí. I a partir d'aquí hem anat mantenint la relació, ens hem trobat moltíssimes vegades, ell ha visitat el nostre país moltíssimes vegades, hem tingut moltes ocasions de xerrar doncs, distesament, passejant, o senzillament doncs asseguts en una taula fent la petà, i hem compartit moltes coses. I bueno, fa uns mesos em va demanar que m'impliqués
a la campanya.
En aquesta campanya, i em va semblar que no podia dir-li que no. Em va semblar que era un moment en què jo no podia dir-li que no, i que realment era la idea aquella, o ara o mai, no? I vam dir, pues ara.
Gràcies a todas, todos ustedes en este día que indudablemente es histórico.
I és històric, realment. Què canviarà a Colòmbia i què canviarà a l'Amèrica del Sud? Gustavo Petro.
A veure, si som capaços de fer tot allò que tenim intenció de fer...
Què és?
Sobretot partint de la base aquesta que hem dit de posar el país a produir per aconseguir la justícia social. És a dir, la justícia social només l'aconseguirem generant més riquesa. I això, la riquesa s'ha de generar produint en el camp, produint a les ciutats, produint a la indústria. La confecció, s'han perdut en els últims anys prop d'un milió de llocs de treball al sector de la confecció, per les polítiques salarials que hi ha hagut. El turisme, la potencialitat turística de Colòmbia és una barbaritat, és el que es pot fer en aquell país, que és un país preciós, amb una riquesa natural. Estem parlant del segon país del món en biodiversitat, quan en dimensions no és, em sembla que és el 30è o 30 i tants, per la seva dimensió. I en canvi és el segon en biodiversitat, allò que dèiem abans, no? Andes, Pacífic, Atlàntic, Orinoco, és una passada. Llavors, el que s'ha de fer és posar el país a produir. Si posem el país a produir i som capaços de, si més no, acabar amb la fam que hi ha en aquests moments, amb la pobresa severa que hi ha en aquests moments, som capaços d'anar fent una transformació, que la gent realment tingui la sensació de que el que s'havia dit de Gustavo Petro no és cert, no és algú que vagi a aplicar les polítiques de Venezuela, com algú deia, sinó a fer polítiques de productivitat per generar riquesa per tothom, perquè tothom es pugui guanyar la vida, tothom pugui treballar, i transformem Colòmbia, jo crec que serà una flama molt gran d'esperança per tota Amèrica Llatina, i per tant pot ajudar a transformar tota Amèrica Llatina.
Va ser aquí l'1 d'octubre?
Gustavo Petro era aquí l'1 d'octubre, entenc, del 2017.
Del 2017,
era
sí.
Aquí, era aquí Gustavo Petro, efectivament, sí.
Què hi feia aquí amb en Gustavo? Que...
Doncs no, un temps abans, parlant, ell ha seguit sempre a Catalunya, ell és un admirador del nostre país, d'aquesta ciutat de Barcelona. Ell sempre, quan era alcalde de Bogotà, havia vingut més d'una vegada, havia conegut moltes de les coses, com les fèiem, com fèiem l'urbanisme, com fèiem la gestió dels residus, com gestiona aquesta ciutat, perquè és una ciutat amable, és una ciutat fàcil de viure, i Bogotà és una ciutat molt més dura, molt més complicada, també per la situació de pobresa. I parlant amb ell, doncs, ell va saber, i jo li vaig explicar, i m'està comentant, doncs, de tot el que s'esdevindria amb tota probabilitat l'1 d'octubre, i ell em va dir m'agradaria viure-ho, i jo vaig dir, home, com a senador nosaltres estem demanant a gent de tot el món que vinguin com a observadors electorals, i estaria molt bé que hi fossis. I aleshores, doncs, bé, ell es va decidir, va venir i va viure en diferents col·legis electorals la jornada de l'1 d'octubre, va veure les escenes, doncs, de la violència de la policia espanyola en contra dels independentistes, en contra de la gent que anava a votar independentistes o no, i va viure també la reacció del 3 d'octubre. El 3 d'octubre vaig estar passejant amb ell pels carrers de Barcelona, que també he explicat més d'una vegada aquesta anècdota perquè crec que és significativa. Ell em deia... Esto es una revolución burguesa.
Que bo.
I jo li deia, home, però
cony, ¿por qué burguesa?
Ens acaben de clavar una pila de garrotades, no? Tampoc no ens ho estan regalant, això. I amb el temps ho he entès que clar, allà la gent lluita per no morir, lluita per poder menjar, i ell veia que la gent que estava amb els carrers l'1 d'octubre i el 3 d'octubre érem gent que quan arribaríem a casa el plat el tindríem a taula,
soparíem
tots,
sí.
I teníem un llit net i calentó per anar a dormir, no? I clar, per ell és molt diferent de les revolucions que ell ha viscut, de tot el que ell ha viscut a l'Amèrica Llatina, doncs, on la gent lluita per això, per la vida, no? I nosaltres, doncs clar, d'alguna manera, segurament, no? Doncs que independentment de que tinguem la independència o no, menjarem, no? Hi ha altres motius pels quals, justos, i que, com sabeu, defenso, per reclamar la independència, però que en qualsevol cas no és una situació tan de vida o mort com la que es viu allà.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo.
El divan amb Sílvia Còpolo. El valor de la conversa.
Avui al divan, Xavier Vendrell.
Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the sky.
És preciós, eh? Vegades que la sentim, oh, genial, eh?
I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go.
Que jugar amb l'estèreo, eh? Per què ens l'has triat, aquesta peça de Queen, la Rapsòdia Bohèmia?
Sí, a veure, quan plantegeu...
Cançons.
Tria una sèrie de
cançons, sí.
Clar, no és fàcil, no? Jo soc una persona que m'encanta la música en general, i per tant podria haver triat moltes altres cançons diferents de les que he triat, no? Però al final m'he deixat guiar per allò, per aquelles cançons que em fan...
vibrar.
Podria haver anat a buscar cançons amb un fons que m'agraden per la seva lletra o però he triat els estils que m'agraden, i aquesta concretament, a més després ja anirem parlant, però aquesta concretament jo dic que, jo no entenc de música, però jo dic que és la novena sinfonia de Beethoven del segle XX, o sigui, és una composició musical d'una grandesa, d'una... No sé, em sembla que és una peça molt, ostres, molt, molt...
Que ho omple tot,
sí,
no?
Sí, sí, mira, per tant...
Li agrada?
Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time.
Però situem una miqueta Xavier Vendrell, i segur, a veure si l'anem coneixent una miqueta més. Nascut al 66, Sant Joan d'Espí. Ho he de dir així, no?
Sí, realment.
Tota la vida allà mateix, no?
Sí, en fet, coses fora, però sí, de fet, vaig néixer, de fet, clínicament vaig néixer a Molins de Rei, a la clínica del Sacre Cor de Molins de Rei, que és on naixíem tots els nens de la meva època de la comarca, perquè és on hi havia la clínica, però bueno, soc de Sant Joan d'Espí, la família vivia allà a Sant Joan d'Espí, i sí, sí, he fet la vida a Sant Joan d'Espí i gairebé al mateix carrer, no? Perquè he viscut sempre al mateix carrer, la meva dona ha viscut sempre al mateix carrer, ens hem casat i seguim vivint al mateix carrer.
Al mateix carrer,
que som així de poc originals.
Per tu la lluita mai s'acaba, per tu som flames en la nit, per tu el teu somriure als llavis, per tu la força dins el pit. Per tu som l'eterna tempesta, per tu encenem la foscor, per tu serem la teva herència, per tu els ulls la rebel·lió.
I aquesta cançó?
Bé, he triat algunes cançons del que és el rock que ha sorgit al llarg dels anys als Països Catalans, amb el que m'he criat. De fet, en veurem una d'Obrim Pas, que potser és el primer grup de rock que neix, doncs, als concerts del 25 d'abril que organitzava, doncs, la gent d'Acció Cultural al País Valencià, a la plaça de Bous de València, bueno, les manifestacions a la meva joventut, i penso, doncs, que sí, que forma molt part de la meva vida, que lliga, doncs, dues de les meves passions, que és disfrutar, ballar, passar-m'ho bé amb els meus amics i tal, amb una lluita, doncs, per la independència d'aquest país i per la justícia social i per tot allò que he defensat sempre.
Xavier Vendrell. I ara sí, Obrim Pas. Josep Vendrell i Dolors Segura són els pares. Què t'han transmès els pares?
Uf.
No, és que ara hi ha preguntes, això d'anar parlant aquí del Petro és més fàcil,
Sí. Els pares, jo crec...
Què?
Jo crec que el valor més important és el de treballar. El de treballar. La idea de que les coses les has de lluitar, de que no... No hi ha res que sigui gratis, no? Que les coses gratis, no parlo només econòmicament, no? Les coses totes s'han de lluitar, s'han de defensar...
Amb esforç.
Amb esforç, no? I per tant, l'esforç. A casa ha sigut sempre una família molt treballadora, a casa hem sigut botiguers, el meu pare es llevava a les 4 del matí... Jo recordo ma mare a les 6 del matí estava planxant perquè havia de fer la feina de casa, perquè a les 8 obríem la botiga i havia d'estar la parada muntada, i llavors aquesta idea, doncs, de que les coses s'ha de lluitar... Jo crec que els dic moltíssimes coses als meus pares, però jo crec que si hagués de destacar un valor claríssim és treballar, treballar i treballar, i és com ho he fet tota la vida, lluitant qualsevol cosa que he tingut al davant, treballant-la i deixant-me la pell, és com he sabut fer les coses, i ho dec, doncs, a la cultura que m'han traslladat des de casa, sí.
Això hauria de ser l'expressió aquella de salut i feina, no? Que era els dos béns que es podien desitjar. Salut, però al final era per treballar, eh? On deien salut i felicitat? Posem per cas. No, salut i feina. Defineix una manera de ser.
Sí, suposo que és bastant la manera de fer i de ser d'aquest país, no? I, escolta, tinguem salut per treballar i el demés ja vindrà, no? I si tenim salut, doncs, amb l'esforç personal, amb la lluita, amb el del dia a dia, doncs segur que ens en sortirem.
Estudis d'enginyeria industrial, de ciències polítiques, tècnica en transport nacional i internacional, i més cap aquí, doncs, va estudiar Direcció General d'Empreses a la Universitat Oberta de Catalunya. I de petit, en Xavier Vendrell què volia ser?
De petit, en Xavier Vendrell volia ser metge. Jo vaig estar tota la vida volent ser metge, però jo mai he estat, i això, perquè si llegeixes això sembla que jo sigui un gran estudiant, no vaig acabar Ciències Polítiques, no vaig acabar Enginyeria Industrial, si les vaig començar, cert, que vaig fer estudis de l'una i de l'altra, no vaig acabar cap de les dues. La meva passió era la política, i la veritat és que m'estimava més anar a enganxar cartells i anar a fer reunions i anar a convèncer gent per muntar la secció local de no sé on, que no pas estudiar àlgebra i càlcul, que les vaig arribar a provar, però que va ser una tortura. Per tant, els estudis m'han quedat sempre, o els he deixat sempre en un segon terme, però de petit la vocació era ser metge. La idea de curar, de guarir a la gent, per mi era molt potent, no? I em feia molta il·lusió. El que passa és que bé, vaig treure doncs, per curs el batxillerat, allò ens en dèiem el BUP i el COU, vaig fer la selectivitat, vaig aprovar-la el juny, però vaig aprovar-la amb una noteta allò aprovada. I per tant la cosa no m'anava per fer medicina ni de broma, ja vaig veure, vaig veure que això de medicina me'n sortiria. Em vaig posar a estudiar enginyeria industrial, encara no sé ben bé per què, no era el meu, està clar que no. I després vaig estudiar polítiques, quan estava ja en política, perquè algú em va dir, home, però si estàs fent política hauries d'estudiar ciències polítiques. I la veritat és que no li vaig acabar de veure la gràcia, no. I suposo que si ara fos a fer, jo hagués hagut d'estudiar el tema de gestió empresarial, que és el que després m'he dedicat fins i tot a la meva etapa de política. Jo era la persona que portava l'organització de les finances del partit, la persona que portava la gestió del dia a dia, i crec que és el que hagués estat més encertat. Però bé, la vida, si tot ho poguéssim fer dues vegades, segur que cometríem menys errors, però en fi...
D'ençà de fa més de 10 anys que treballes en la internacionalització d'empreses europees, clar que amb el focus a Amèrica Llatina, però també a la Xina, al Pakistan i al Golf Pèrsic, no? Amb la seu central a Barcelona i la d'Amèrica Llatina a Bogotà, d'aquí bé, no?
Sí. Sí, jo a finals del 2010 Esquerra té doncs, el pitjor resultat de la darrera dècada, passem de 21 a 10 diputats, jo era el director de campanya, i això era el 28 d'octubre del 2010, i jo el 3 de desembre del 2010 comunico al president i secretari general del meu partit, és a dir, Joan Puigcercós i Joan Ridao, els dic, fins aquí hem arribat, que us vagi bé, teniu un militant disciplinat a les ordres pel que convingui, però em busco la vida fora de la política. I això em porta doncs, a Amèrica Llatina, perquè algú em diu, escolta, en Amèrica Llatina hi ha possibilitats reals de fer negocis i a partir d'aquí fem coses a Amèrica Llatina, portem empreses cap allà, des de, no sé, recordo que el primer èxit va ser introduir cerveses d'Am a República Dominicana. No? Hem anat obrint portes a empreses bàsicament catalanes en diferents llocs del món.
Que presideixes la Cambra de Catalunya Colòmbia,
sí,
no?
Sí, vam crear la Cambra de Comerç, sempre amb la vocació de que l'empresa catalana ha de fer el que sigui per sortir al món, i crec que s'està fent molt bé, no pas nosaltres, tothom. I en aquest país els empresaris crec que en general estan fent-ho molt bé, i en això doncs, hem mirat d'ajudar el que hem pogut algunes de les empreses que hem tingut la sort de poder col·laborar.
@eldivancopulo. El divan amb Sílvia Copulo a Catalunya Ràdio.
Xavier Vendrell, El divan.
El valor de la conversa. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill.
Això són tots els tons del rock, no? Del rock and roll, no? Això? Sí, oi?
Sí, per mi aquesta és l'expressió més pura del rock and roll. El Great Balls of Fire, de Jerry Lewis. Bueno, hi ha mil peces de rock que m'agraden, però per mi aquesta és una mica...
La que passejava per el piano, saltava per el piano, es cremava el piano. Perquè ballar ballem bé.
No, ballar ballem molt.
Muntanyes en pugem moltes.
També déu-n'hi-do.
Hem muntat fins i tot la colla de castellers.
També hi vam ajudar.
Com va ser l'entrada en política? Com va anar?
Sí, l'entrada en política, jo la situo en alguna vegada que m'han demanat i que he escrit alguna cosa, quan es crea la Comissió per la Normalització del Català a Cornellà. Jo allà entro en contacte amb gent del que llavors era el Moviment de Defensa de la Terra i bé, allà començo a vincular-me, em faig de l'MDT i a partir d'aquí, doncs, el 91 ja em demanen els companys, jo faig, encapçalo una candidatura de Catalunya Lliure a Cornellà i si el 91 dic bé i després...
Té moral, eh? Cornellà, diríem, aquest partit.
Sí.
Vull dir que no és un territori com si diguéssim allò molt procliu d'entrada.
Però fixeu-vos que l'esquerra independentista... en aquells anys a l'àrea metropolitana pràcticament no existíem i avui som segona força de tota l'àrea metropolitana i en alguns llocs disputant-li l'alcaldia amb el PSC, que és el gran partit, no, de metropolità a Catalunya. Per tant, jo crec que hem estat capaços d'anar generant un discurs, d'anar sent capaços de trobar la manera d'explicar-li als treballadors de l'àrea metropolitana que, en el fons, el projecte dels independentistes és el projecte que pot ajudar a millorar la qualitat de vida de tots els treballadors d'aquest país. Sí.
I va entrar Esquerra el 91, va presidint el Baix Llobregat, després hi ha la Regió Metropolitana de Barcelona, abans ho dèiem, secretari d'Organització i Finances fins al 2006, regidor de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí, en fi, tinent d'alcalde de Control i Seguiment, representant de la Mancomunitat Metropolitana de Municipis, també diputat al Parlament de Catalunya fins al 2005 i conseller de Governació el 2006, per poc temps, eh? Això va durar una miqueta, no? Que Maragall llavors aquí, amb aquell viatge, tot allò de Perpinyà, Esquerra fora! No? I es va acabar.
Sí.
D'alguna manera, no? Sí. A mi fa gràcia quan sento en Xavier Vendrell diu, quan vaig deixar la política i em venen ganes de riure, perquè penso, bueno, pot no estar tenint un càrrec institucional, però com deixarà la política? No, mai deixarà la política.
No, jo no he dit que deixés la política, he dit la responsabilitat institucional. També he dit que com a militant de base estic a la disposició, i sempre ho he dit, del meu partit i del meu país pel que convingui, i aquí estem.
I ara? Ara què, a Catalunya?
Uf, això els he de preguntar amb els que manen a Catalunya. Jo continuo sent un militant de base a les ordres dels que manen. A veure, jo crec que tirant-me a la piscina i dient coses que no sé si sóc jo qui les ha de dir, no? Però crec que al final la història té moments, i vam tenir un moment àlgid on vam fer una sèrie de coses que nosaltres mateixos pensàvem que mai arribaríem a fer, i bueno, ara hem de passar una etapa doncs de reposicionar-nos i de retrobar camins, perquè, bueno, perquè clar, és que ens va caure, i sempre faig servir el símil alpinístic, no? O sigui, anar a fer un cim que ningú havia fet, vam ser capaços d'arribar molt amunt, però ens va caure una llau a sobre i ens va deixar molt tocats, no? Aleshores, ara estem tots a baix al camp base tornant-nos a mirar, i resulta que diem, no, és que per aquest camí ens hi farem mal, i els altres diuen, però és millor per aquell, i no ens acabem de posar d'acord, perquè no és fàcil, perquè és que clar, és que anem a fer un cim molt difícil, un cim que ningú ha fet mai, perquè mai ningú ha fet la independència en l'Europa moderna sense usar la violència, mai ha aconseguit ningú la independència, i per tant estem fent una cosa que no ha fet mai ningú, i estem descobrint, traçant un camí nou.
Però d'ençà de l'octubre del 2017, amb ara gairebé són 5 anys, no hauria hagut de ser prou temps per dibuixar una estratègia i definir-la?
És que si fos un camí molt senzill ja s'hauria fet, però és que el camí és molt complex i ningú té clar. O sigui, una de les coses que hem vist és la força que té l'Estat, perquè alguns deien, no, però és que si fem tot això ens trauran els tancs. Però és que no els hi cal treure els tancs. L'Estat té una cosa que és molt forta, que és la judicatura. I la judicatura no la controla ni ells mateixos, i el propi govern no controla la judicatura. Jo estic segur que el govern de Pedro Sánchez voldria haver tancat aquesta carpeta fa dies, i fins i tot estic segur que estarien disposats, diguem-ne, que es donés el retorn dels exiliats i que els presos que van tenir l'indult però que encara estan inhabilitats. Oriol Junqueras no pot ser candidat a la presidència de la Generalitat quan tots sabem que és el líder del nostre partit, no? Tot això estic segur que Pedro Sánchez voldria tancar-ho, i que hi ha molta gent al govern espanyol que voldria tancar-ho, però la judicatura està per sobre de tot això i va molt més enllà que tot això. I això és una de les coses que hem descobert, que tenen una eina molt potent, perquè a més les lleis, hem vist que hi havia gent que es pensava que això de les lleis era una ciència exacta, que si tu no incomplies no sé què, les lleis les interpreten com es volen, les redacten ells, les aproven ells, i les interpreten ells i les apliquen ells, i per tant tenen una arma molt potent. I, per tant, mentre ens faci por anar a la presó, i és normal i és humà que en una societat benestant com és la nostra tinguem por, i la presó sigui un element que atemoreix els ciutadans del nostre país, doncs és molt difícil que es puguin fer determinades passes, perquè automàticament gairebé qualsevol cosa que facis ells la poden interpretar com que està saltant a la llei, encara que hi hauria qui ho interpretaria d'una manera diferent. I, quan em diuen, no, és que al final si estan a la presó és, que és perquè es van saltar la llei, sento discrepar-ne. Estan a la presó perquè uns jutges han decidit que volen que estiguin a la presó.
Però això té sortida? Quina sortida té? Perquè l'agenda del reencuentro, dius, però això què és?
A veure, jo crec que al final, doncs, segur que hi ha una sortida. Si jo tingués la resposta i jo sapigués quina és la solució, doncs ja l'hauria posat a sobre la taula fa dies, no? Jo no tinc la vareta màgica i dubto que ningú la tingui, no? I els que diuen i parlen com si ells tinguessin la solució de tot, doncs jo crec que s'equivoquen, perquè la solució de tot és molt complexa. Però en qualsevol cas, com diu el meu amic i admirat Joan Tardà, som més que mai i hem arribat més lluny que mai. I el que es tracta, doncs, és de continuar avançant i hi haurà un moment, mireu, fa, no sé, 40 o 50 anys, si algú li haguessin dit s'acabarà el servei militar, haguessin dit que és impossible. I al final el servei militar es va acabar, però es va acabar amb un cost alt per algunes persones. Van haver-hi centenars de persones que van
anar
presó.
A la presó, sí.
I es va acabar per què? Perquè va haver-hi centenars de persones que van estar disposades a anar a la presó.
Els insubmisos, sí.
Si els insubmisos no haguessin estat disposats a anar a la presó, la força dels militars hauria impedit que això passés, perquè hi havia molts militars que vivien molt bé a costa del sacrifici que suposava per tanta gent perdre un any en una cosa estúpida com era el servei militar obligatori. Però hi havia algú que va plantar la canya i es van organitzar i van ser capaços d'hipotecar uns anys de la seva vida, de la seva llibertat, de la seva felicitat, per un bé comú que era acabar amb una injustícia com el servei militar obligatori. El dia que aquest país estigui disposat, doncs, a fer un pas més i hi haguin milers de persones disposades a assumir, doncs, que segurament que s'han de fer passes, sempre, sense... No estic parlant en cap cas, perquè com que això és molt fàcil de caure i ja he rebut masses garrotades per aquí, ho he de deixar clar, sense entrar ni en violència, ni en agressions, ni en res que s'hi assembli, però sí amb una fermesa i amb agafar posicions i aguantar-les amb fermesa. Passa que és molt fàcil dir-ho des del sofà de casa fent un tuit. Però quan jo a tothom li dic el mateix, quan algú em veig llegir, jo li dic, tu mira't al mirall, tu solet.
I quina pregunta t'has de fer mirant-te al mirall?
Si estàs disposat, com a mínim, a perdre la feina. Com a mínim, a perdre la feina. I ja no et dic si estàs disposat a anar a la presó. Si no estàs disposat a això, no m'exigeixis a mi, ja no dic a mi, Javier Vendrell, sinó als polítics. No, és que els polítics no fan, els polítics són els que han fet més. Els que han estat a la presó són polítics. Els que estan a l'exili són polítics. Són els que han fet més sacrifici. Com hem de dir que els polítics? No, els polítics són els que han fet més sacrifici. A veure, qui s'hi posa al davant i qui està disposat a fer aquest sacrifici. No és tan senzill, això. I ells sabien perfectament, jo he tingut converses amb molts d'ells, i sabien que si la cosa no anava bé, acabarien a la presó o a l'exili. I ho van fer. I, per tant, han estat molt valents. I hem de tenir-los un respecte absolut. Més igual que es digui Puigdemont, que es digui Junqueras, que es digui... Més igual. Tots. Aquesta gent que ha patit la repressió com ningú, com encara avui hi han milers de persones que estem pendents de judicis, pendents de que se'ns apliqui aquesta repressió. Escolti, la gent que ha estat disposada a fer un pas, a donar la cara per aquest país, un respecte, i a partir d'aquí podem discrepar. És evident que no estem tots d'acord amb com s'ha de fer tot això, ni... Bueno, parlem-ne, anem analitzant-ho i paciència, això és molt complicat.
@eldivancopulo El Divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio.
Xavier Vendrell, al divan.
Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. Com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció. Ballant junts fins que acabem perdent la raó.
I aquesta cançó, què, aquesta?
Home, aquesta per mi la tornada és molt clara, no? Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, no? Per mi és... Aquesta cançó és un homenatge a una generació, la generació, en el cas dels meus fills, no? Que tenen 20 i tants anys, un homenatge a una generació que crec que ha trencat molts motllos, jo crec que encara hi ha masses, masses pors i masses, en fi, masses prejudicis, sobretot a la gent de les generacions més grans, però per mi és un homenatge, doncs, a la gent que ha estat disposada a lluitar i dir, escolta, doncs, jo sóc gay, jo sóc lesbiana, jo sóc black, jo sóc negre, i què? No? I què? Jo sóc com em dóna la gana ser, no? Llavors, per mi és, bueno, una part de la meva lluita, i que en aquests moments, doncs, a Colòmbia ho he viscut amb especial cruesa perquè hi ha molta discriminació social, no? I per tant, doncs, és un crit a que cadascú sigui com li doni la gana ser i els altres, doncs, ho respectem.
I en Xavier Vendrell, de pare, què tal? Com va això?
Això els hauríeu de preguntar als fills. I jo crec que qui més hauríeu de preguntar és a la meva parella, a la meva companya, a la meva dona. Suposo que, com tots, jo sempre dic que els pares som molt imperfectes, no? I ens falten, tenim moltes mancances i tenim molts àmbits en què no arribem, perquè no ningú ens ha explicat com s'ha de fer, però jo crec que els meus fills, i així m'ho fan sentir, estan orgullosos del pare que tenen, no? Per tant, suposo que no ho deuen fer tan malament. Jo tinc els dos fills grans, els més grans, que tenen... Doncs l'Otger fa abans d'ahir va fer 22 i l'Elna el 25 de juliol en farà 24.
Noms medievals.
Medievals, sí. La petita també, la més petita, la Loma, també té un nom medieval. Tres noms medievals. Els dos grans, tots dos militants de Jovent Republicà, tots dos estudien educació social. I a vegades amb la meva dona diem, home, segurament que no ho devem haver fet tan malament, no? Els valors que els devem haver transmès... Deuen voler dir alguna cosa, no? Alguna cosa els devem haver transmès com perquè estudiïn educació social i no estudiïn segons què, que tot és respectable i que si estudiïn una altra cosa, doncs fantàstica, eh? No els hem dit mai què és el que havien d'estudiar. De fet, tots dos van començar a estudiar en ADE i en la casa de la filla treia molt bones notes, estudiava ADE i turisme i un bon dia va dir, no, vull fer una cosa social i va deixar-ho i ara està acabant educació social perquè vol fer una tasca social, no? I, bueno, alguna cosa devem haver traslladat, no? I penso que amb els fills, doncs, toca traslladar els valors.
Quins valors?
Bé, doncs aquest. Jo al final, per mi, els valors, diguem-ne, de la Revolució Francesa, no? Igualtat, llibertat i fraternitat, en deien, avui en diem solidaritat, sí. Per mi són la mare de tot plegat, no? Llibertat... doncs això, no? per fer el que creguin que han de fer, igualtat en el sentit de que tothom tingui oportunitats per sortir-se en aquesta vida i solidaritat per recolzar la gent, doncs, que ho està passant pitjor, no? I jo crec que aquests valors els meus fills els tenen. La petita, la Loma, doncs, encara és molt joveneta, però crec que també els va adquirint i, per tant, sí, ens sentim orgullosos, l'Esther, la meva dona, i jo, de com hem fet les coses. Torno a dir, segur, amb moltes mancances i havent comès errors.
Quan ha estat l'última vegada que ha entrat en una església?
Doncs vaig entrar-hi no fa massa, deu fer un parell de mesos, a Cali. Havia d'esperar una persona i havíem quedat davant de l'església. I feia molta calor i a dintre l'església estava fresc. I vaig entrar i és un lloc molt agradable. I soc ateu, però és un lloc molt agradable i que, evidentment, respecto, doncs, que cadascú cregui el que vulgui. Em vaig asseure allà i em va traslladar molta pau i molta tranquil·litat en un moment, diguem-ne, en què estava en plena campanya, en una voràgine d'anar amunt i avall i vaig sortir aquell matí de... Aquell dia vaig fer la conya que deia, he esmorzat a l'hivern, he dinat a l'estiu i he sopat a la primavera, perquè vaig esmorzar a Bogotà, vaig dinar a Cali i vaig xupar a Medellín.
I l'última vegada que has dit t'estimo?
Doncs no deu fer massa. Jo no em costa dir-ho als meus fills, a la meva dona, els hi dic molt sovint perquè penso que és molt bo, que és molt sa dir-ho.
Xavier Vendrell, The Best. I call you. No hi teníem aquí ni una cantant. Jo aquí buscar, clar, ara trobo la gran Tina Turner. Per què ens l'has triada?
Bé, he triat també unes peces de rock simfònic, segur que han quedat al tinter, perquè el rock simfònic dels 80 és molt gran. Jo crec que...
Sí.
que després dels grans clàssics de la música a nivell històric, jo crec que és des del millor que hi ha hagut, no? Hem triat Queen, hem triat a Latina, hem triat per aquí l'Springsteen, que també
sortirà. Mira, 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 va, que farem pam, 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 pam. Tants que no es pot, no es pot no sentir-lo. Jo poc em pensava que en Xavier Vendrell això era un roquer aquí, realment. I l'Elvis, encara hi tenim un segon? Santiso, va, l'Elvis Presley. Aquí passem d'un temps a l'altre, eh? Són molt bones aquestes, amb aquestes tothom. Mira, mira, mira. I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug, I'm in love. I'm all shook up. I podríem veure també el rock and roll amb els 8 passos, el fas?
Ja he dit que jo no sóc un bon ballador, jo sóc un molt ballador. O sigui, jo amb aquesta música que ha anat sonant aquí, jo puc estar una nit ballant fins a les 5 de la matinada i no m'esgoto, però bueno, ballo com sé.
Xavier Vendrell al divan. Hem anat a Colòmbia i hem passat per Sant Joan d'Espí. Poques gràcies, això és de la canalla?
Sí.
Aquesta és la que els teus fills t'han ensenyat?
No, n'hi ha diverses d'aquí, és a dir,
sí?
jo els meus fills els he portat a concerts d'Obrim Pas i ells m'han portat a concerts de Brinight i coincidim amb, o sigui, passem caps d'any junts i ballem junts.
Sou 30, no? 30 o 40 o 25.
Els que siguin, no? sí, a casa la porta sempre és oberta, ben oberta a tothom i som feliços tenint molta gent i hi ha dos nits a l'any per mi molt màgiques, que són la de Sant Joan, la Revetlla de Sant Joan i la Revetlla de Cap d'Any, que si no les passo ballant, he de dir que m'emprenyo. Necessito ballar.
Els dos solsticis. Avui en Xavier Vendrell ens ha portat sobretot qui era en Gustavo Petro, què està passant a Colòmbia, de quina manera hi ha col·laborat, i hem pogut també conèixer-lo més personalment, que amb tot allò de córrer i la política mai havíem tingut prou temps. Gràcies, Xavier Vendrell.
Gràcies a vosaltres. Molt amables.
Que vagi bé per Colòmbia, que vagi bé per Catalunya. Santi Solso, de La Fuente a la producció. Coppola, que us ha parlat. Bye, bye, al divan.
Troba el divan amb Sílvia Coppola a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancoppola.
Subscriu-te al divan amb Sílvia Coppola de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses. Som la cançó que mai s'acaba. Som el combat contra l'oblit. Som la paraula silenciada. Som la revolta en un sol crit. Som l'espurna que encén la flama. Som la lluita que hem compartit. Som la pedra en la barricada. Som el poble per construir. I quan la nit ens ve a buscar, som tot un món per estimar. Som una història per guanyar. Tot un futur per començar. En la mirada som el coratge de seguir. Som la ferida mai tancada. Som la història que no han escrit. Som l'arbre enmig de la tempesta. Som els estels que van teixir. Som l'esperança i la tristesa. Som el poble per construir. I quan la nit ens ve a buscar, som tot un món per estimar. Som una història per guanyar, tot un futur per començar.
història per guanyar, tot un futur per començar. Som la cançó que mai s'acaba, som el combat contra l'oblit, som la paraula silenciada, som la revolta d'un sol crit. Som l'espurna que encén la flama, som la lluita que hem compartit, som la pedra en la barricada, som el poble per construir.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.